4 minuts del matí. Això continua fent xup-xup, és el Faves Comptades, i ara és temps per a la literatura. Donem el tret de sortida a aquesta secció de la mà de la Salvatge Llibres, i a més ho farem amb un tema molt interessant, coneixent un xic més la figura dels traductors i les traductores, que sovint són els grans oblidats. I per fer-ho hem de saludar l'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I el Roger Grífols. Què tal, Roger?
Ah, molt bé, aquí. Sí? Encantat d'estar amb tots vosaltres.
Doncs vinga, que això comenci a fer xup-xup.
M'estava venint gana, eh?
T'estava venint gana? Bé, doncs...
No, no és morrat, avui.
Doncs obrirem boca, sort que no parlem avui de literatura gastronòmica, que potser més endavant en podrem parlar, i després, pla, farem gana aquesta hora. Avui, com bé deies, Carme, parlarem dels traductors i les traductores, una figura potser una mica oblidada en el món de la literatura, però que és cabdal per llegir bones obres, no, Roger?
Correcte, correcte, perquè com... Sí que és veritat que com més llengües saps, és millor. Si saps una llengua, més val llegir l'original en aquella llengua en la qual ha estat, en la qual ha estat escrita, però sí que és veritat que, com que no sabem totes les llengües del món, malauradament, una bona traducció és bàsica. I s'ha de dir que últimament penso que sí que hi ha hagut una reivindicació, o està havent una reivindicació de la figura del traductor o traductora. Per exemple, si ens hi fixem, cada vegada és més freqüent que aparegui el...
A la coberta, no?
Sí, apareix el...
traduït,
sí, traducció, traducció de tal. Això és un indicatiu de que s'han esmerat, l'editorial segurament s'ha esmerat i ha volgut buscar un bon traductor o traductora per tal de que el llibre arribi a la millor qualitat possible al lector meta, diguéssim.
En termes generals, jo n'estic més o menys convençuda, no?, que tots els nostres oients saben més o menys què fa un traductor, però tu ens pots endinsar una mica més en la tasca més completa, no?, en la visió més enllà de traduir literàriament, que seria amb això que dèiem dels idiomes. Quina és la feina d'un traductor?
Clar, és que un traductor, a veure, partim de la base que també, clar, hi ha la traducció literària, que segurament és el que ens ocupa en aquests moments l'espai radiofònic, però clar, hem de pensar que hi ha moltes especialitzacions en el camp de la traducció. Pot ser traducció tècnica, traducció científica... Uh-huh. Clar, per exemple, si has de traduir un manual de física o de medicina,
no cal
que siguis metge, però sí que has de tenir una mica uns coneixements. Vull dir que un traductor, a banda de conèixer la llengua, diguéssim, d'origen i la llengua meta, a la qual tradueix, i controlar-la, sobretot que la gent es pensa que has de saber... que n'has de saber molt de la llengua que vas a traduir.
D'origen, no?
Però el més bàsic és saber la llengua a la qual traduiràs, en aquest cas català o castellà, el cas que ens ocupa aquí, no? I bé, ha de saber, un traductor, a part d'això, ha de tenir coneixements sobre el tema que traduirà. En el cas de la literatura també, per exemple, de què va l'obra, no? En quin període històric, per exemple, està ambientada. Vull dir que has d'investigar, o sigui, podríem dir que un traductor també ha de ser una mica una investigació, un investigador, i ha de tenir moltes inquietuds i s'ha de saber moure i això, fer una mica, no et diré Sherlock Holmes, però
un xic,
però
sí, no?
Coses, sí, anar esbrinant coses.
Més enllà d'aquestes experteses que ha de tenir un bon traductor per traduir bé una obra, la de l'idioma, la tècnica, també hi ha la cultural, no? Perquè un traductor és un teixidor de ponts, per dir-ho d'alguna manera, entre la cultura original en la que s'ha escrit una obra i la cultura que aterra, per poder connectar bé amb aquest llibre.
Clar, és que... O sigui, l'ideal seria que el text en el qual ha sigut escrit la... Perdó. El text en el qual ha sigut escrit l'obra o el que sigui, arribi amb la major fidelitat possible a la llengua d'arribada. Sense perdre... Sempre espera algun matís, segurament, eh?
I com en bromes, no? Per exemple, no podem traduir literalment una broma.
Exacte, els dobles sentits, vull dir, clar, entendre que també un idioma és una manera d'entendre...
La vida.
El cosmos, gairebé el cosmos, la vida, sí, com ens relacionem entre nosaltres, no? Llavors hi ha els dobles sentits, distància cultural. Quan més s'allunya, per exemple, quan més distància entre una cultura i una altra, sempre és més difícil que el públic meta, diguéssim, acabi de captar totes les sutileses que pot tenir una cultura, diguéssim, un idioma.
I més enllà de la distància, per exemple, potser estem molt avançats a la cultura americana, no?, perquè l'hem tingut molt a prop en pel·lícules, en literatura, però potser, si parlem d'Àsia, ens queda molt més lluny a nivell cultural.
Sí, hem de pensar que, et diria que més del 50%, diria, de les traduccions són de l'anglès per exemple, al català o castellà. O sigui que és un camp per explotar. Àsia, per exemple, ara sí que és veritat que estem veient una revifalla amb tot això de les literatura japonesa, a part dels clàssics, el Murakami, tot això que sempre... Mishima i tots aquests que els tenim. Sí que és veritat que hi ha hagut... sí que hi ha bastanta inquietud ara per tot aquest espai geogràfic i cultural. I sí que en realitat ara estem començant a veure que aquest interès també es tradueix en una, no m'he tan ben dit, es tradueix també en un major impacte en el nostre mercat.
D'acord, hi ha més gent que ve demanant llibres d'aquest...
Sí, bueno, hi ha un interès, llavors això també es reprodueix en una major oferta. El que passa és que és veritat que és si veiéssim el còmput de traducció, clar, es tradueix potser... És que no, ara vaig a dir una bestiesa, però clar, deu ser un 5% de l'obra que es publica, per exemple, en japonès o... O sigui, arriba molt poc, que segurament no ha d'arribar tot, perquè és com tot.
És impossible, segur
que es produeix també molta, no diré porqueria, però coses que potser no són necessàries o que el públic nostre no entendria, depèn com, o no acabaria.
No té interès.
Sí, exacte.
Bàsicament. Et sembla si fem una mica de bagatge de com neix el món de la traducció per saber com va néixer i com hem arribat fins al dia d'avui?
Bé, sí, clar, això gairebé és tan antic com l'home. Vull dir, hem de pensar que l'espècie, la humanitat, a mesura que s'ha anat organitzant en societats i s'ha anat, diguéssim, comunicant, ja sigui a nivell comercial, a nivell, lamentablement, per causes bèl·liques, no sé què, hi ha hagut un interès per poder entendre el que diuen uns i altres, no? I de seguida ja, això, que de seguida van aparèixer la figura de l'intèrpret, ja tenim certeses de que, per exemple, a l'antiga Síria, tot Mesopotàmia, hi ha la figura del traductor, traductor i intèrpret, sobretot, també ja existia. Egipte, per exemple, no? És molt conegut tot el tema de la pedra roseta que va descobrir les tropes napoleòniques.
Que la tenen ara al British.
Sí, exacte. Això, de fet, també és una traducció, diguéssim. Clar, sí. I això ens ha ajudat també nosaltres també a entendre una mica el que eren els jeroglífics, no? Vull dir que és tan vell com l'espècie humana, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que a mesura que el coneixement i les ganes, cada cop l'espècie humana ha pogut dir coses, ja sigui a nivell literari, ja sigui a nivell comercial, ja sigui a nivell de tractats de lleis o el que fos, doncs tot això ha tingut una traducció en
traducció.
Sí, exacte. No? Bé, sí, ara he dit una traducció dues vegades, però bueno.
Ja ens hem entès.
I per preservar també, clar, hem de pensar que la preservació també del coneixement...
També. Requereix d'aquest paper.
Bueno, clar, tots els textos clàssics també ens han arribat als nostres dies, també gràcies a això, als monjos, per exemple, que es dedicaven a traduir...
La societat actual, possiblement...
A copiar i traduir tots els textos, els àrabs també, tot el...
Seria molt diferent sense la figura dels traductors, perquè ens haguéssim perdut un bagatge cultural, no?
Segurament, sí, segurament, clar, sí, sí. Sí, vull dir que sempre hi ha hagut aquesta necessitat de preservar el coneixement i preservar les obres, d'alguna manera, sempre hi ha hagut, tot i que s'ha destruït, sempre hi ha hagut aquest binomi de destrucció-preservació, no? Per sort, també s'ha preservat molta obra, gràcies també a això, a les traduccions... els copistes i a última instància també a la impremta, que això va poder, clar, va ajudar molt a que tots aquests volums arribessin també als nostres dies.
Més popular, no?
Bueno, clar, i es pogués, exponencialment es pogués, clar,
el volum,
clar,
no?
El volum,
la qüestió de...
Clar,
volum.
Clar, vull dir que tot això també va ajudar a mantenir. Però sempre hi ha hagut, sí, el que passa és que, clar, hi ha hagut la traducció, segurament, sempre s'ha traduït, però ara, en els nostres dies, segurament ja té un... O sigui, el que són les estratègies, tot això, segurament ara s'ha professionalitzat molt. Hem de pensar, per exemple, que al segle XVIII a França hi havia una tendència que era que li deien les velles infidels, que directament agafaven els textos antics o el que fos, i com que pensaven, mira, això ho faria millor, es dedicaven a inventar-se una mica Que això és l'antitraducció, diguéssim.
Una llibertat creativa molt...
Clar, perquè això ho has de tenir molt clar. Això com a traductor, tu has de tenir molt clar. Pots dir, això és una porqueria, o jo ho faria millor. Bueno, que això és tenir, molts fums, no, també? Però vull dir, tu t'has de mantenir fidel al text original, exacte. Has de pervertir-lo al mínim. Mantenir el màxim d'informació, el màxim de sentit. Has de preservar l'estil, també, encara que no t'agradi gens. I que tu diguis, mira, jo ho faria d'una altra manera. El traductor s'ha de mantenir inflexible, en aquest cas.
Ara que parles més en profunditat de la figura del traductor, potser molts de nosaltres sabem, no?, que els escriptors s'enfronten a allò que li diuen el full en blanc, no? A vegades, a l'hora d'escriure, hi ha algun sinònim, algun paral·lelisme que li passi al traductor?
Clar, el full en blanc en aquest cas no, perquè l'obra, el bo de la traducció és que ja no t'has d'inventar res, o sigui, ho tens allà. Però sí que no et diria pàgina en blanc, o full en blanc, però et diria que et trobes amb problemes de traducció que li has de donar moltes voltes i que poden ocupar molt de temps per trobar la millor solució possible. Per això, perquè a vegades una traducció, fer-la 100% acurada és molt complicat en certs casos, llavors has de donar voltes a què volia dir aquest. Per exemple, a vegades, si tens la sort que l'autor és viu encara i és bastant simpàtic i accessible...
Hi ha contacte
entre
traductor
i
autor?
Sí, això et poden posar en contacte a les editorials, vull dir que això està bé, perquè tu li pots preguntar quan deies això...
Què volies dir, clar, exactament, no? O si ho dic, així és així o no.
Sí, la ironia, a vegades, coses que a vegades se'ns passen per alt i tu li pots... Bueno, no li has d'enviar un correu cada vegada, però potser sí que fas al final una consulta dels problemes que has tingut, i si l'autor és prou simpàtic i es viu, clar. No, perquè si
també és interessant
malament,
per ell, entenc, no? Que la seva obra estigui al màxim de ben traduïda possible.
Sí, sí, no, i consta moltes vegades que estan contents. Vull dir, generalment, quan fixem-nos que sempre hi ha els autors aquests més consagrats...
Potser demanen un traductor en concret.
Sí, acostumen a tenir, a més sempre acostumen a tenir el mateix traductor.
En cada idioma, no? Més?
Sí, exacte.
Ara ve al cap, per exemple, parles d'autors consagrats, no? De George R.R. Martin, amb Joc de Trons. Mm. La feina d'aquests traductors de traduir una obra on hi ha personatges inventats, mons inventats, coses que no existeixen, plantes, roques, deu ser una tasca creativa, també, perquè has de reproduir aquest món en un altre idioma, però molt farragosa.
Clar, perquè gairebé t'has de crear, si has de crear un diccionari propi, segurament, clar, com que són coses que no existeixen, i ha posat, potser és el que dius, no? Si poses un en anglès, per exemple, en aquest cas, no? Un nom d'un mineral, una roca que no existeix, i té algun tipus de sentit o de gràcia, tu has de buscar també, intentar, això, fer també la mateixa gràcia, o
paral·lelisme,
el que li volem dir, que estigui al màxim acord amb el que volia l'autor original. O sigui, és molt important quedar-te amb el sentit de... O sigui, esbrinar el sentit del que vol dir l'escriptor.
Aquest Sherlock que ens deies al
principi,
no? Sí, bueno,
tampoc cal anar amb la lupa, però bueno, sí que és una mica una tasca una mica d'això, d'anar esbrinant coses i de consultant i per què no? També pots mirar com ha traduït, si coneixes altres idiomes, també...
Clar, una altra traducció,
una solució,
no?
Perquè, sí, això tampoc és... No és intrusisme professional, veus, a veure com ho ha fet. Mira, jo també parlo francès, sé francès, l'obra aquesta està traduïda al francès, a veure com ho ha fet.
Com
aquesta
ha resolt, no?
Clar, llavors dius, mira, doncs està molt bé, vaig a fer un català jo. Això.
Autors consagrats de casa nostra, segur que n'hi ha alguns, no sé si ens podries
A veure, traductors n'hi ha molt bons, tampoc és qüestió de dir... Però sí que és veritat que ara...
Tenim bons traductors
al
català?
Sí, tant, sí, no, per suposat. Pensa que la facultat de traducció, que a més és l'autònoma, que està aquí al costat, és la primera de l'estat espanyol, va ser l'autònoma, diguéssim. És dels 70, per això et deia que és un món que s'ha anat professionalitzant recentment, d'alguna manera. Abans era molt freqüent que els traductors fossin escriptors, per exemple. Que està bé, eh? Vull dir, perquè tenen molta, clar, tenen molta soltura.
Tenen la ploma.
Sí, exacte, el Quim Monzó, per exemple, el Sergi Pàmies, trobeix encara. Per exemple, en el cas de la poesia, segurament és important que un poeta el tradueixi. Enric Casasses, per exemple, que també és molt, molt important a casa nostra, és traductor de poesia, també. Perquè és veritat que la poesia gairebé és un altre idioma. És una altra. Sí, les rimes, els versos, el ritme...
Acostumen a dir que no, alguns traductors, davant d'alguna obra que no es vegin capaços de traduir?
Jo penso que...
O són reptes?
És que depèn del grau, clar. si ets d'aquests consagrats, suposo que tu pots anar triant, però si no, jo crec que t'has de menjar moltes...
El que arriba.
Sí, doncs, bueno, això és una cosa que no m'interessa gens, però, bueno... I pensa que també són moltes hores, vull dir que en realitat la feina del traductor no, no és que sigui una feina gaire ben...
pagada. Remunerada.
Per les hores que fas, no. Tot i que és gratificant en molts altres aspectes, inverteixes molt de temps.
Tu parles amb coneixement de causa, perquè també has exercit de traductor.
Bueno, no ben bé. He fet informes de lectura, això sí, i alguna revisió de traducció, que això també m'ho han demanat.
El que revisa el traductor.
No, sí, no diré d'on, perquè... Perquè, clar,
home, ara hem d'esposar també els llavis.
Sí, però
pots fer això davant d'un periodista,
traducció, la traducció era una mica...
Diguem que calia una revisió.
Sí, diguem que no s'entenien moltes coses. I, de fet, faltaven algunes pàgines per traduir. Llavors, sí que he fet de traductor en certa manera.
Traductor d'emergència.
Sí, perquè m'ho van demanar i m'han dit, ostres, que hi ha coses que no s'entenen. Llavors m'ho vaig revisar.
Roger, ens queden molts aspectes ja. Ja.
Però m'has respost moltes preguntes, eh?
Això sí, bueno, haurem de fer una segona part.
Haurem de fer els traductors 2.0, sí. Tot el que no vam poder explicar en la primera edició.
Jo que tenia... Mira, el temps a la ràdio passa molt de pressa.
Passa volant.
Jo pensava... Passa no sabré volant. No sabré què dir.
Coneixes algun... Bueno, sí, clar, si tu has fet el paper, però... I ja ens has explicat i ja ens has donat alguns noms.
Sí, en conec, sí.
Però de no famosos, no...
Sí, professionals, sí. De fet, molts professors de l'Autònoma... Com vaig fer el grau, diguéssim, són traductors també i han guanyat premis.
Doncs si voleu...
Ho tindrem en compte i quan anem a buscar algun llibre a la Salvatge preguntarem també al Roger si el traductor val la pena o no. Ara ja ho sabem.
Molt bé, Roger, t'hi esperem d'aquí unes setmanetes.
Encantat de tornar.
Gràcies, Alba.
Adéu-siau.
Adéu.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a 3bs.opfest.cat.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Sí. Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La vam veure presentant la 23a gala de Catalunya Aixeca el Taló des del Teatre Auditori de Sant Cugat, ciutat on ha viscut una part important de la seva vida. Actriu, cantant, directora de cinema, Carme Conesa, passa avui per Ràdio Sant Cugat per fer un repàs a la seva trajectòria professional i recordar la seva infantesa a la ciutat. Carme, benvinguda.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Em sentiu bé?
Et sentim perfectament. Com estàs?
Va. Fenomenal, la veritat és que estic feliç de compartir aquesta estona amb vosaltres des de Màlaga, des de la meravellosa ciutat malaguenya.
Que bé, en parlarem, perquè hi ha un motiu. Sí. Carme, com et vas sentir tornant a la teva ciutat?
Ai, mare, fantàstic. Jo és que cada vegada que vaig a Sant Cugat estic feliç, feliç, perquè les olors, els colors, la gent i tot em recorda la meva infantesa. Tota. Fins als 28 anys, fins als 27, vaig estar visquent a Valldoreix, Sant Cugat.
I al final et vas poder trobar amb les amigues?
Sí, clar. Jo tinc unes amigues fidels que som un crac totes, unes 30 amigues del col·le de les franciscanes, i després vam anar totes juntes també al Puerta de Maria, allà a Sant Joan d'Espí, o sigui que sempre que anem allà faig o sopars amb les amigues, o fem alguna cosa, o venen a veure'm al teatre, o sigui que superguai, molt bé.
No t'he preguntat com estàs, però és que no calia, perquè et van veure a la gala i estaves estupenda. 63 anys.
Ahir vaig fer 64.
Escolta, felicitats.
Feliç, feliç.
Els portes molt bé. Jo el que voldria saber és com t'ho fas. És a dir, és alimentació, és esport, com et cuides?
Jo diria que és un compendi de tot. Té molt que veure a l'esport, l'estat d'ànim, la filosofia de vida, llegir, tenir gent que t'estimi al voltant i entregar-te una mica el que t'agrada si pots i tens el temps.
Hem tingut algun problema amb la connexió? Tenim a la Carme o la hem perdut? La hem perdut. Bé, doncs, a veure si podem recuperar aquesta connexió, Carme.
Ara, no?
Molt
ara
bé.
Em sentiu?
Molt bé, sí, perfecte. Sí, perdoneu, sí, sí. No sé què ha passat, però ja t'hem recuperat, no pateixis.
Vale. Doncs, ho havia dit o m'havíeu sentit o no?
Sí, que era una mica un equilibri entre tot, no? Una mica de...
Sí. Sí, i el gran privilegi de sentir-me envoltada per gent que m'estima, que jo estimo, i que cada dia faig un acte d'agraïment de que la vida em pugui donar doncs, aquest privilegi de fer el que m'agrada i dedicar-m'hi. Això és una gran sort, o sigui, un privilegi, poder dedicar-te al que t'agrada i entregar-li a la gent i que la gent disfruti.
Mm-hmm. Comentaves que vas estar fins als 27 anys vivint a Valldoreix. Trobes a faltar alguna cosa d'aquella etapa en la teva vida, ara?
Mira, saps què? A la meva vida, com a bona estoica, perquè m'agrada molt la filosofia estoica, visc el màxim que puc al present, a l'aquí i ara totalment. I no enyoro res. O sigui, enyorar, no. Faig aquest exercici de no pensar en el passat, que el passat l'he viscut, ha sigut meravellós, però ara estic aquí i ja està, aquí i ara. Però no enyoro res.
Mm-hmm. Has parlat de la teva etapa escolar, de les franciscanes. Com eres com a estudiant?
Ah, doncs jo crec que per el que m'expliquen ells, elles, i també me'n recordo, una persona pues, bastant normaleta, els exàmens alguns els aprovava, alguns no, no era una empollona, diguéssim, però el que sí que tenia era una part, ja es veu, segons em diuen les meves amigues, molt creativa, i sempre que estava organitzant els festivals de final de curs, els festivals del Nadal, les obres de teatre que fèiem, o sigui, sempre, tot el dia estava amb coses de, o de pintura, o de fer cartells, o fer les... sempre estava amb tota la part creativa. Diríem que seria el més remarcable.
Per això, Carme, quan va arribar el moment de triar carrera, vas fer Belles Arts.
Sí, exactament, sí. Jo diríem que m'agradava la cosa d'actriu i de ballar i tot això, però com en aquell moment doncs, els pares també aconsellaven i, anar, i ara també fer una carrera, doncs em vaig dedicar, i a més ja pintava des dels 12 anys, sí, sí.
Però en quin moment entres en contacte amb la professió? Perquè si sempre has tingut aquesta tendència, en el moment, diríem, el primer moment seriós, quan
sí,
va ser?
El primer moment seriós jo diria que va ser quan jo estava a Belles Arts i un dels pintors dels que hi havia allà em va dir, escolta, i necessiten una vedet per la cúpula Venus per fer... Tu balles, no?, i cantes, i dic, sí, però no he fet res professional, no. Doncs mira, vés allà que et faran la prova. Jo ens vaig fer proves per fer la vedet, per cantar la pulga a la cúpula Venus, que existia en aquell moment. Això és un teatre que hi havia a les Rambles, al final, al baix de tot de les Rambles. La cúpula Venus. Doncs allà es feia cabaret i music hall i llavors vaig començar allà. Després immediatament ja el Ricard Reguant em va agafar per fer musicals al Club Helena, a Gràcia, per fer El Petit Príncep, Alicia en el País de les Meravelles, bueno, un munt de gospel. I després ja vaig passar al circuit més ja professional, que seria el Romea. I allà vaig fer La història d'un caballo amb José María Rodero. I allà va ser una mica on em vaig enamorar del tot ja del teatre i vaig dir, d'aquí no em vull baixar. De l'escenari, si la vida m'ho permet i Déu m'ho permet, no vull baixar-m'hi.
I tant. Ara ja fa uns anys que vius a Madrid. Sempre s'ha dit que per als artistes estar a Madrid és tenir més oportunitats. Tu vas fer el canvi per una qüestió professional, perquè et venia de gust canviar d'aires? Per què aquest canvi?
Sempre tinc aquesta ànima aventurera. A mi m'agrada l'aventura i m'encanta anar als llocs diferents, o sigui, marxar dels llocs i arribar a llocs diferents. Això va ser una, i l'actriu Mireia Ros, amb la que jo estava treballant en El Petit Príncep, em va dir, Carme, tinc molts amics a Madrid, perquè en aquell moment ella treballava ja, havia treballat en l'Alicia en Espanya de les Meravelles i en moltes altres pel·lis. També ens amb mi, amb això teníem, no sé, 25 o no me recordo l'edat, més o menys. I vaig dir, vaig amb tu, vaig. I ens en vam anar cap a Madrid i vam trucar a tota la tropa de Fernando Colomo, Trueba, i vam, però en plan de prendre un cafè amb ells i tal. Però em va encantar l'ambient de Madrid i vaig veure que realment a mi m'agradava tot el tema, amb la gran sort de ser bilingües, no? De poder parlar català i castellà, que això per mi és un privilegi i una gran sort. I allà vaig començar a conèixer gent de Madrid i també em vaig enamorar d'un madrileño. Ah, cosa molt important.
No sé si hem tornat a perdre aquesta comunicació. No. Carme? No, no.
Sí, ho sento perfecte.
Ah, perfecte. El madrileño, estàvem amb el madrileño.
Sí, em vaig enamorar d'un madrileño i llavors ja va ser com una mica per amor i per feina, tot plegat.
Vaja, podem dir que ets una artista polifacètica, toques diferents instruments, piano, saxo, guitarra. Se't dona bé fer tot això? És natural en tu?
Jo diria que sóc molt curiosa i al ser una persona curiosa poso molta voluntat, mucho empeño, ara no em surt la paraula en castellà, mucho empeño amb estudiar, m'agrada molt, sóc curiosa, dic, això com deu ser? El saxo, fa 2 anys que toco saxofon, i com deu ser? Vaig a posar a estudiar. Sóc curiosa, diríem, i treballo la frustració també. Crec que és un bon exercici treballar la frustració. Vull dir que no et surt, ai, quin horror, no podré mai. No, sí, podré mai. Si vols, pots.
També explicaves que des dels 12 anys pintes. I recentment crec que has fet una exposició, Se hace camino al pintar.
Sí, 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 efectivament.
A Madrid?
A Madrid, vaig un... a Madrid, exacte. I he tingut la gran sort de vendre 11 quadres, cosa que, vamos, les últimes exposicions havia vengut 2 o 3, a León, a Gijón, on he fet exposicions, però 11 va sigut meravellós. Jo crec que hi ha hagut una part important, que els beneficis d'aquesta exposició anaven tots a benèfics, no? Mm-hmm. Vaig a donar els diners a uns, als menjadors socials a Madrid. I la gent, en el fons, la gent té ganes d'ajudar, saps? I va ser una de les raons, a part de que els pogués agradar els meus quadres, que els diners fossin per una bona causa.
I què pintes?
Doncs mira, pinto molt, sobretot molts gossos, o sigui, motius amb gossos, ja tinc molta... Si mires Carmen Conesa pintura a internet,
sí,
veus alguna cosa, alguns exemples del meu treball. Pinto figuratiu,
sí,
sí, sí, sí. I un món molt, diríem que... dels meus records, de la meva família, de... també pinto amigues meves o amics amb els seus gossos, pinto begur, pinto records, pinto el meu pare, pinto la meva mare, coses que em lliguin emocionalment, diríem. Això.
Doncs anem a unes altres emocions, la del present, la del que ara té ocupada laboralment, que és el musical Gypsy, dirigit per Antonio Banderas, que s'estrena a l'octubre al Teatre Soho CaixaBank de Màlaga. Tu formes part del repartiment. Explica'ns de què va i quin paper fas.
És un projecte preciós. Som 30 actors i ballarins i swings de tot, i després 26 músics, i en total tècnics, maquinistes, tal. En total, l'altre dia em deia el productor, som 100 persones, 100, una nòmina de 100 persones.
Déu-n'hi-do.
És una barbaritat. Mm. És meravellós el muntatge. És Gypsy, és la història de Gypsy Rose Lee, que era, va ser la stripper més coneguda americana, una dona que va convertir l'estriptease en un art. I va escriure un llibre i li va dedicar a la seva mare. La seva mare, Rose, és una dona impressionant, quasi tot un tractat de psiquiatria per la seva manera de manipular les filles, etc. Bueno, aquest personatge el fa la Marta Rivera, que estarà, una altra catalana, que estarà esplèndida, i ho sé, perquè és una grandíssima. I jo faig un stripper que té un número que us podeu morir de la risa, que és un, ha passat a la història dels números més divertits de musical, una de les strippers, i faig la cover de la Marta. Quan ella vulgui descansar, doncs, tinc la gran sort de poder fer el personatge de Rose. És molt bonic el musical, us encantarà.
Però girarà, m'imagino que sí, no?
Esperem que sí, és a dir, primer ara estarem fins a gener aquí al Soho, a Màlaga, on és el Teatre de l'Antonio i CaixaBank, i després anem a Madrid fins al maig-juny, i després doncs, possiblement es vagi a Barcelona, on s'hagi d'anar, no ho sé ben bé, però de moment aquí arrenquem, d'aquí un mes, si Déu vol.
Haurem d'esperar i confirmar si hi ha dates perquè el puguem veure aquí a Catalunya. Carme, crec que tenies entre mans també un documental, no?
Sí. Si em deixa temps ara, que quan ja estrenem estaré més amb temps, sí. És un documental, com sèrie documental de 8 capítols, que vull rodar, que és 5 capitanes, jo sóc capitana de barco, llavors em vaig treure el títol quan de capitana, quan a la pandèmia, com sí, aquella cosa que m'agafa de sempre de dir, ai, tinc temps, doncs vaig estudiar. Doncs vaig dir, i després vaig dir, doncs anem a fer un documental de la volta al Mediterrani, amb 5 capitanes, dones, perquè la dona en el mar sempre ha sigut una mica invisibilitzada. Invisibilitzada. Ostres, quina paraula més maca i
complicada.
Difícil. Tu l'has dit molt ràpida. Bueno, es nota la teva experiència amb la dicció. Invisibilitzada.
Correcte.
I llavors, doncs, de dones de més de 50 anys, capitanes de barco. I ja tinc la tripulació. Hi ha una, és internacional, hi ha una sueca, una, en fi, ja som 5 dones, i això estic preparant els guions per fer la volta al Mediterrani amb un veler, efectivament.
Estem acabant, Carme. Jo no sé si amb tantes coses que fas, amb tanta energia que tens, en algun moment t'ha passat pel cap el moment de la retirada.
què vol dir retirada? No sé què significa la paraula, és a dir...
Deixar els escenaris, dedicar-te a altres coses...
Sí, no, ho sé, però que per mi no té...
No t'ho imagines.
...significat retirar. Retirar, que és apartar-te, bueno, apartar-te potser sí per deixar lloc a l'altra gent, però tu no deixis mai de caminar, mai, i d'aprendre, i de fer, i de... No, retirar-se no em sembla una bonica paraula. Mm-hmm. És més bonic pensar en continuar amb un altre ritme, eh? Continuar amb un altre ritme, sí.
Doncs escolta, deixem aquesta paraula que no ens ha agradat gens i t'acomiadarem amb un, per molts anys, moltíssimes felicitats per aquests 64 anys recents estrenats i per aquest nou treball, aquest musical que podran aprofitar per viure i per veure en directe els malaguenys, esperant que pugui arribar aquí a casa nostra. Carme.
Tant de bo puguem anar a Sant Cugat. Ja li vaig parlar amb el Pep Tugues i amb el Gerald de poder anar a Sant Cugat. Al millor sí.
Estaria molt bé.
Podem estar a Sant Cugat amb vosaltres.
Doncs una abraçada, que vagi molt bé, Carme.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Un petó ben gran.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a 3bs.opfest.cat.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I cada mes fem un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fem agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3bs.cugat.cat.
Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat. 3bs.cugat.cat.
Recte final d'aquest primer Faves Comptades de la temporada. I en aquest últim tram de programa saludem a la Liz Daimi. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Tot bé.
Sí?
Tot bé, sí.
Amb els nervis controlats, amb ganes d'arrencar.
Molt feliç d'estar amb vosaltres, sí, sí.
Mira que bé. D'on ets, Liz Daimi?
Soc cubana.
I parles català?
Soc cubana, una mica.
Estàs aprenent català?
Sí, 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 com no.
La Liz Daimi ens acompanyarà un cop al mes, ens posarà al dia de les problemàtiques que es troben els estrangers nouvinguts a la ciutat i ho farà a través d'entrevistes personals, com avui, per exemple, la nostra convidada, que és la Romina Villalba. Romina.
Hola, bon dia. Molt bon dia. Moltes gràcies per acomiadar-me.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs amb ella parlarem, però serà d'aquí una estona, Liz Daimi, perquè jo he explicat una mica en què consistirà aquesta secció, que vol ser de proximitat, però també d'utilitat.
Mm-hmm.
Sí?
Sí. Aquest és un projecte per a visibilitzar una mica els emigrants, perquè va sorgir com que jo a Cuba treballava com locutora de ràdio. El meu professor de català va contactar a la Jessica Sotodoso, que aprofito per agrair-li, i d'aquesta conversa va sortir la idea de fer un programa amb emigrants que tingués això, la experiència, la història de vida dels emigrants que, com jo, hagin decidit viure a Sant Cugat. I és això, va néixer amb el cor a la mà un petit projecte amb l'objectiu d'això, de visibilitzar les experiències, les històries de vida dels immigrants.
Sí. I de donar solució a totes aquelles dificultats, problemes, entrebancs que es troben en el seu dia a dia. Com, per exemple, quin tipus de problemes?
Perquè cadascun té una història diferent i, clar, no és el mateix una persona que arriba d'un país com l'Argentina, com Colòmbia, a una persona que pot arribar d'Europa, d'un altre país. I és diferent a l'hora de la documentació, de tot això i de poder legalitzar la seva situació. Sí. Mm-hmm.
Intentarem donar, doncs, resposta, sí. I farem aquest servei, com a mínim, uh-huh. d'informar, uh-huh. no?, a les persones no vingudes sobre les dificultats que tenen i els ajudarem d'alguna manera.
I també amb la història de vida i l'experiència de cadascú.
Els coneixerem una mica més de prop. Clar. Perquè és veritat que el que es diu, que el que fa por és el desconegut. Uh-huh. Per tant, ens acostarem a aquestes persones i els obrirem les portes de la ràdio amb aquest espai i ho farem amb el cor a la mà.
Clar que sí.
Liz Daimi, coneixem la Romina?
La Romina és una noia que vaig conèixer al curs de català, també, i és una noia que va arribar a Sant Cugat fa 4 anys, enmig de la pandèmia.
Sí.
Oh,
sí,
quin moment!
Tota una aventura.
Sí. I va decidir establir-se a Sant Cugat, uh-huh. i és de l'Argentina, sí. Veritat? D'on és, Romina?
Vaig néixer a Buenos Aires, molt a prop de la capital, però als 6 anys vam arribar a una ciutat molt més petita que es diu Punta Alta per la feina del meu pare i és la ciutat que sento és la meva, que soc de Punta Alta, una petita ciutat del sud de la província de Buenos Aires.
I com és aquesta petita ciutat? Com és? Perquè ens fem una mica una idea.
La gent és molt agradable, és una mica de poble amb una mica de ciutat i és una ciutat militar. El meu pare va ser militar i llavors tots els meus companys de l'escola, tothom, són fills de militar. però bueno, ara aquesta feina és molt més de servei humanitari, almenys a l'Argentina, i això, una ciutat molt tranquil·la, pot ser una mica semblant a Sant Cugat en...
ho estava pensant,
saps que sí, com que té activitat i tot això d'una ciutat, però la calma, els espais verds i tot això que m'agrada tant.
I la Romina m'ha dit, Carme, que es dedicava allà a l'Argentina a treballar amb nens.
Sí.
Què feies?
Sí.
Vaig estudiar arts escèniques, soc professora de teatre, i a l'Argentina tots els llenguatges artístics, com pot ser la dansa, el teatre, les arts plàstiques i la música, són llenguatges obligatoris, com les matemàtiques, la llengua, i llavors donava classes al sistema educatiu formal, amb nens petits principalment.
Que bé, quina experiència.
Sí. I ara mateix ha tornat a treballar amb nens. Sí.
Una mica, sí. Estic molt entusiasmada perquè, clar, fa 4 anys que visc aquí i els primers 3 anys vaig treballar a hosteleria amb molta gent i molt agraïda per aquesta experiència, però hi havia una... com moltes ganes de tornar a la meva professió, que és l'educació en arts i treballar amb nens, i vaig fer la formació de monitora de lleure, uh-huh. I ara aquest estiu he treballat en un casal d'estiu a Rubí, i ha sigut una experiència meravellosa, perquè, clar, és tornar a treballar amb nens, planificar activitats, a parlar amb ells, dedicar temps, i estic com molt entusiasmada.
Però això de Rubí ja es va acabar? Perquè era
sí, ara. Sí, així que si necessiten una profe de teatre.
O sigui que ara tornes a estar buscant feina.
Sí, tinc una petita emprenedoria a casa, soc autònoma també, però m'agradaria continuar.
Has arribat a una ciutat on el teatre, no sí. sé si ho saps, fa molt xup-xup,
sí, sí, sí. Sí, li comentava a la Liz Daimi que ara, per 3 dissabtes, estic fent una pràctica escènica amb artistes migrants al Teatre La Unió. Sí, és una convocatòria per artistes migrants i emergents, i estic com, és la primera vegada que puc fer la meva activitat aquí a Sant Cugat, i que em sento còmoda i contenta de poder participar d'activitats locals i que no sempre sigui a Barcelona.
I això ho gestiona, qui ho gestiona? Perquè tu fas, formes part d'aquesta activitat, però de qui depèn l'organització d'aquesta activitat?
Mira, entenc que és... ara, mira, no sé exactament. La convocatòria és del Teatre de la Unió.
Val.
Eso ja, segur. I pots visitar les xarxes del teatre i trobar tota la informació, sí.
Està molt bé.
Hi ha una cosa que volia que la Romina explicara, i és el tema de del certificat de professionalitat.
Uh-huh.
Com que a l'Argentina treballaves amb nens, el tema de l'educació...
Uh-huh.
Com puc fer la gent per retornar, per recuperar aquesta formació o aquest quehacer professional?
Sí, mira, en el meu cas, el tema de homologar el meu títol no era possible de fer. No, o no fàcilment. Llavors vaig pensar, no puc fer això, què puc fer? Saps? I per fer la formació de monitora em demanaven un certificat del batxillerat o l'educació secundària, crec que es diu,
sí.
I clar, no la tenia. Llavors, la Pere Tarrés, que és la institució on va fer aquesta formació, em va donar diferents possibilitats de fer aquesta com equivalència. I vaig fer un petit examen de competències generals i amb aquest document vaig poder fer la formació sense problema i no sabia d'aquesta opció, saps? Llavors hi ha que preguntar.
Clar, la Romina té també documentació, clar, però no sempre va passar d'aquesta manera no. Amb els argentins, no?
No. Soc una
necessiten visa... Total, sí. Sí, explica'm sí, una sí. Mica, sí.
No hi ha visa de turisme. Pots venir 90 dies de visita. Però sí que hi ha altres opcions com la visa d'estudiant, d'inversionista, i ara hi ha una última que és molt nova, que és per treballadors digitals.
I en el teu cas, com va ser?
La meva parella és italià. I llavors el estar casat és...
Comunitari.
Sí, exacte.
De la Unió Europea.
Exactament.
I tinc una curiositat també. Com has viscut aquest procés d'adaptació a una nova cultura, a uns costums diferents del que tenies sí. A l'Argentina?
Sí. Al principi, sobretot, va ser una mica complicat perquè, clar, el context de confinament, del Covid i tot sí. Això... és molt complicat, però clar, com a profe d'art la cultura és una eina tan important, saps? I poder participar d'esdeveniments públics, de convocatòries, hi ha molta oferta gratuïta per poder fer coses i sóc una persona molt curiosa, però poder començar a estudiar català i conèixer una altra persones, ara aquesta oportunitat del Teatre de la Unió, aquest espai per compartir, saps? Com que a poc existe. Com es diu? Existes, estàs aquí.
Existeixes. Ets visible, sí, formes part. Exacte. Formes part del
sí.
Conjunt, no?
I abans, quan parlàvem, me va dir una cosa molt, molt curiosa, me va dir la llengua catalana me va ajudar sí. En aquell moment, sí.
Sí, sí.
Perquè
sí.
Va encontrar, va trobar en la llengua, en el coneixement de la llengua, esa motivació.
Una eina, doncs, que sí. Tu t'ha fet servei i que, doncs, segurament és aconsellable, recomanable sí. Per a totes les persones que venen de fer aquest pas, de fer sí. Aquest esforç, perquè després el camí es fa una mica més planer, no?
Exacte.
És una mica més fàcil.
Sí, i a més, en aquest context del Covid i tot això, que no hi havia molta cosa per poder fer, i la meva parella és informàtic, estava en el millor moment professional i tot això, i jo no podia fer res. Llavors, vaig començar a fer el curs de català i... va ser la meva motivació per cada dia tenir una cosa que fer, saps? Estudiar, preparar, perquè emocionalment va ser una mica complicat. Llavors, clar, estimo molt la llengua per això.
T'has trobat amb més argentins a Sant Cugat?
Uf, moltíssim, moltíssim. Tenim un grup de WhatsApp i fem trobades així d'emprenedorisme.
Es reuneixen social. També, no?
Sí, hi ha una comunitat molt gran, molt gran.
Molt bé, Romina. Ha estat un plaer que hagis acceptat la nostra invitació. Mm-hmm. Segurament que en un altre moment... estarem parlant de tot això que fas, perquè sé que eres una noia que té moltes ganes, que té l'actitud, a més, i te desejo molt bona sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Potser la propera vegada que vingui vindrà a presentar-nos una obra de teatre.
Ai, sí.
Qui sap? Clar. Qui sap, eh?
Sí, tant de bo que
qui
sí.
Sap? Liz Daimi, oi que té una cançó per tancar sí, el programa d'avui?
Sí, però volia que tu mateixa presentaras aquest
vinga,
tema
abans,
musical.
Abans
sí.
Que no acabem, que estem ja al final del programa. Tu mateixa, quin tema és?
L'argentinidad al palo, un tema del rock nacional i que parla de costums i de paraules molt argentines i té molta energia.
Doncs amb aquest tema tancarem el primer Faves Contades d'aquest curs. Gràcies a la Romina, a la Liz Daimi. Demà més continuarem fent bullir l'olla al Faves Contades.
Però què viene a coger a mi con la pica muerta? Si yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora volvemos como hombre un poco de parado. Cuando vos fuiste, ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que lo que ves son unos polvos de mierda? Yo tuve una vaca de ganja. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor.
¿Qué pretende usted de mí?